El teu món, un dia em donarà dinar.
Comencem pel principi, no? Molt bé. Feu passades, Carles Xuriga. Fins ara. Una abraçada.
Fins ara.
Gràcies,
fins ara.
Laura Fa.
Vinga, adéu.
Una pausa i Àgora Esportiva. Ara tornem. Notícies de les 11.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Ja són 39 els morts a l'accident que ha implicat dos trens d'alta velocitat a Ademuz, a Còrdoba, una xifra encara provisional. Hi ha per ara 48 ferits, 5 menors d'edat i 12 són a l'UCI en estat greu. L'accident va ser ahir a 7:45 del vespre, quan un tren Irio, que feia el trajecte de Màlaga a Madrid, va descarrilar i va envair la via del costat, però on circulava un tren Alvia de Madrid a Huelva, que també va acabar descarrilant. Des de Renfe descarten que la causa del sinistre sigui un error humà. Anem a Ademuz, on tenim l'enviat especial Dani Santiago. Bon dia.
Bon dia. Alguns dels familiars dels desapareguts que han vingut fins a Ademuz, un poble travessat per la commoció, ja estan rebent assistència psicològica i en breu seran traslladats a Còrdoba en autobús, on es vol centralitzar l'atenció a les víctimes i on també s'han traslladat els ferits. És ara una de les prioritats, l'atenció als familiars, com explica José Luis Itós de la Creu Roja.
Ofreciendo una mano amiga y estando cerca de estas personas en estos momentos tan complejos que están viviendo. La noche ha sido dura. Son momentos muy difíciles para toda la familia y muchas dudas, mucha incertidumbre. Nuestro papel es el de tratar de tranquilizar, de escuchar.
L'altra prioritat és el rescat de les víctimes atrapades encara al tren Alvia, que després de rebre l'impacte de l'Irio descarrilat ha quedat totalment destrossat. L'últim balanç de morts és de 39, però la xifra podria augmentar. Hi ha 48 hospitalitzats, 12 en cures intensives. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Ademuz.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Les proves mèdiques apunten que el president Salvador Illa té una inflamació que podria venir d'una infecció a la zona lumbar. L'equip de metges espera final diagnòstic al llarg del dia d'avui i, mentrestant, ja ha començat a donar antibiòtic per controlar la febre i ha preferit mantenir el president un dia més a la UCI. El gerent de l'Hospital Vall d'Hebron, Albert Salazar, ho ha explicat així al matí de Catalunya Ràdio.
Vam començar i ara després de fer-hi tots els cultius una cobertura antibiòtica, perquè una de les possibilitats que es confirmi és que aquesta inflamació estigui causada per una infecció localitzada en un lloc de la zona lumbar que probablement aquest matí acabarem de confirmar.
El govern manté contactes amb Alemanya perquè faciliti l'oficialitat del català en la Unió Europea. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, confia que el català, el basc i el gallec aconsegueixin l'estatus de llengua oficial a la Unió. Barcelona, Pilar García.
Hola, bon dia. Sí, el govern espanyol té un grup de treball amb Alemanya i el govern català es mou en diversos àmbits perquè el reconeixement del català a la Unió Europea sigui una realitat aviat, com ha explicat el conseller Jaume Duch.
L'objectiu és quan abans millor. Estem treballant també amb tots els àmbits possibles, amb tot tipus de reunions i de discussions, amb les ambaixades dels països de la Unió Europea a Espanya, amb els consulats de la Unió Europea aquí a Barcelona i també amb totes les relacions bilaterals, viatges, etc. que tenim.
Pilar García, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Arxivada la causa per una suposada violació grupal a Navàs, al Bages. La dona que va denunciar els fets fa una setmana davant els Mossos d'Esquadra ha confessat que tot era fals. Corresponsal a la Catalunya Central, Nàtia Dell.
Bon dia. La dona ha rectificat la seva declaració inicial davant l'autoritat judicial i ha admès que les acusacions no eren certes, que se les havia inventat. Així ho han explicat en un comunicat els advocats dels quatre investigats, que han aclarit la prudència i el rigor de la investigació policial, però lamenten, això sí, el dany causat als seus clients. Un cop s'ha sabut que tot era fals, la denunciant, segons les mateixes fonts, hauria demanat perdó als afectats. Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Navàs.
La previsió de pluja i ràfegues de vent fortes provoca que alguns municipis de la Costa Brava hagin pres mesures. Són indicacions excepcionals per la llevantada. Unitat mòbil a Platja d'Aro, Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
Aquí a Platja d'Aro veiem que estan netejant els embornals perquè puguin engolir l'aigua. També han netejat la desembocadura del riu perquè no s'hi acumuli més aigua del compte. Maurici Jiménez és l'alcalde.
Ens posem en un estat de prealerta, pel que sembla pels avisos, per una qüestió d'acumulació d'aigua. Sembla que plourà al llarg del dia d'avui, sembla que la tarda vespre hauria d'anar amb augment que superi els 50 litres, pel que sembla, i el que volem és que tinguem la capacitat d'engolir-ho, de que el riu estigui obert, perquè quan tenim vent de llevant fa que el riu tingui més difícil la seva sortida cap a mar, i òbviament doncs, això ha provocat que, per exemple, obríssim el riu amb retroexcavadores, diguéssim, en relació a una possible inundabilitat en tota aquesta zona.
Pep Lluís Blázquez, Laia Claret, Catalunya Ràdio, Platja d'Aro.
Esports, Marcos García.
El Barça és líder de primera, segueix així, però només amb un punt de marge sobre el Madrid. Ahir, Real Societat 2, Barça 1. L'Espanyol és cinquè, posicions d'Europa League a l'equip blanc i blau, i el Girona és desè i té un coixí de 5 punts sobre la zona de descens. A l'una del migdia es farà el sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei, que jugaran la setmana primera de febrer. És una eliminatòria a partit únic i només amb un representant català. És el Barça. A la Lliga Femenina, Badalona Women 1, Depor 0 i a l'AMA 0, Barça 2. Després de 17 jornades, el Barça és líder, té un marge de 10 punts sobre el Madrid. El Badalona és 9è i l'Espanyol desè. Encara en futbol, el Senegal guanya la Copa Àfrica 1-0 contra el Marroc després de la pròrroga. El Madrid lidera la Lliga CB de bàsquet, té el Barça tercer després de 16 jornades, la Penya és 7ena, el Hajo Pues Lleida 11è, el Bàsquet Girona 12è i el Baxi Manresa ocupa la 15a plaça. I Paula Badosa debuta a l'Open d'Austràlia de tenis amb victòria. Badosa s'ha imposat la tenista del Kazakhstan, Sarina Díaz, en dos sets, 6-2 i 6-4.
Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio.
Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix l'Àgora Esportiva.
Se'n va fins a la línia de font, intenta superar-lo amb un següent toc, intenta arribar-hi, xuta la vint, gol! Gol, 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 gol! Ostres, està anul·lat un altre cop! Tercer gol anul·lat del Barça, aquest per què?
És ajustada la posició de la Mine.
Farà la centrada a la Reial, el segon pal en Galto i Arsara el gol. Gol de la Reial Societat. La pilota queda morta a peus de la Mine, mal que la penja, la rematada i el gol, 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 gol!
Compte la Real.
Ai, la rematada, la salva Joan García. Nova rematada.
No gol.
Increïble.
No m'ho puc creure.
Increïble.
No m'ho puc creure.
Que poc ens ha durat l'alegria.
No, avui això va girar.
Mare meva.
Àgora Esportiva, al matí de Catalunya Ràdio, amb Joel Díaz, Ramon Bes, Laia Tudel i Carles Planchar. Bon dia i bona hora.
Bon dia.
Bon dia. Bon
dia.
Un gran Barça incapaç de guanyar?
Sí.
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 Bueno, doncs ja està. Doncs gràcies per
venir.
Adéu.
No. Flick ha dit que no està enfadat amb l'àrbitre.
I'm not disappointed with the referee because I know that this is like that.
No estic enfadat amb l'àrbitre, perquè sé que és així. Tothom avisa el que ha passat i no vull perdre energia amb ell. Ens hem de centrar en nosaltres, perquè avui hem jugat bé.
I en canvi, De Jong...
El árbitro, yo creo que no puedes ni hablar con él, y no lo entiendo. Además que soy el capitán, entonces puedo hablar, y me mira con una cara como que soy más que tú y tal, y es muy frustrante.
Quina opinió us va mereixer, vosaltres, l'arbitratge? Carles.
Bueno, jo l'arbitratge dic el mateix, jo que l'àrbitre no va fallar en aquest cas el VAR, i és un sistema, el que falla és el sistema. Jo sempre he sigut molt reaci a aquest sistema, perquè crec que la tecnologia no pot detectar exactament el que va passar, per exemple, ahir en el gol de Lamine Yamal. I com que això és el que penso jo, quan les coses et van a favor has d'estar content, i quan les coses no van a favor, doncs te l'has de menjar. I ahir és el que va passar.
No pot detectar perquè en el cas del fora de joc milimètric de Lamine, que marca la línia i està a la línia, que és impossible en aquest moment de veure fora de joc, no pot detectar perquè tot depèn de quan surt la pilota, el frame que tries, perquè la màquina et tria el fora de joc.
Exacte. I això és molt difícil de detectar-ho.
Però el fet que no... O sigui, és possible que hi hagi jugades que siguin indetectables, perquè són molt justes, no?
Aquesta, per exemple.
El que jo em pregunto és, si és indetectable perquè és molt just, aleshores no xiulis mai fora de joc. No?
Ja. Hem de creure, amb la bona fe dels àrbitres i del sistema.
Ah, bueno, això és un altre...
Això sí, per això dic que quan et va a favor...
El sistema et dona una radiografia i al final és el metge que l'interpreta. En aquest cas és l'àrbitre, no? Vull dir que aquí...
Sí, però l'àrbitre últimament no prenen decisions. Ja les decisions complicades deixen passar, inclús els liniers deixen passar, els àrbitres deixen passar i ja serà el VAR que m'avisarà. Vol dir que això els ja es tret la responsabilitat en els àrbitres.
Ja. Home, ahir el VAR...
No, els àrbitres no, l'àrbitre del camp, perquè a la sala VOR també hi ha un àrbitre.
No, l'àrbitre de camp.
L'àrbitre del camp.
Però sí que hi ha un home que pren una decisió, i sí que és un àrbitre, el que passa que no és el del camp, però segueix sent un àrbitre prenent una decisió, eh?
Ja, però quan es fa el gol...
està a la sala del VOR.
Quan es fa el gol, ell pot pitar fora de joc o no pot pitar fora de joc. Sí. La qüestió és que es revisa, i després són els altres que li diuen si ha estat bé.
Clar, però abans això, com que no es revisava, diguéssim, era gol i punt.
Ja està.
Sí. És que no hi havia discussió sobre això.
No, i l'emprenyada hi era igualment, si et sortia en contra, doncs l'emprenyada hi era igualment, i si anaves a favor, doncs estaves content. Ara, si nosaltres hagués passat la jugada al revés, que hagués sigut amb la Real Societat, doncs serien ells els que estarien disgustats, és normal.
Sentint De Jong, jo crec que hi ha dues coses a l'àrbitre. Una cosa són les decisions que ahir es prenen, que ha d'intervenir molt al VAR, per cert, per rectificar decisions que pren Gil Manzano al camp.
I l'altre és el caràcter.
I l'altre és l'actitud. Jo crec que De Jong, en calent...
Estan parlant de dues coses totalment diferents.
El que acabem de sentir, que més quan el sents i veus les imatges, encara és més expressiu.
Et mira com si fos més que tu. Sí, és que és més que tu, eh? Vull dir, l'àrbitre...
Sí, però jo entenc que vol dir...
No, ell es refereix a aquesta actitud altiva que tenen alguns àrbitres.
I que amb Gil Manzano, ja, el Barça ja s'ha trobat altres vegades, vull dir que no és el primer partit, i ja es coneixen, i el vestidor del Barça, doncs ja
sí, a més, sempre que està fumut al Madrid, no? Gil Manzano apareix per allà amb el Barça, sempre hi ha una coincidència estranya, Ramon.
Bueno, anem al moll de l'os, que són les designacions. És a dir, més enllà del VAR, més enllà de les situacions d'un partit, els clubs estan permanentment fixats, i aquí ve tota la campanya de Real Madrid Televisió, que aquells ja ho fan a granel, amb segons quin àrbitre et toca, i els futbolistes ho saben, i el delegat els hi diu, ull que avui pita fulano de tal, eviteu això, eviteu l'altre. És evident que la trajectòria de Gil Manzano sumat a Del Ferro Grande, és a dir, no només és un, sinó que són dos àrbitres d'un perfil que tenen una manera d'arbitrar que, doncs, amb equips com el Barça no els hi agrada o creu que els perjudiquen. I això ho sabem tots els que hem jugat a futbol. Segons quin àrbitre et tocava, que en el tercer partit deies, ostres, ja ha tornat a venir aquest i no sabies per què, per les simpaties i tal. El que és evident és que a més gent, més problemes.
Però...
O sigui, abans... Sí, no només no. Acabo, Joel.
Sí, perdó.
El quart àrbitre, el de no sé què, hi ha una gentada al voltant d'un partit de futbol, que les coses haurien de ser molt més simples, perquè en la línia del que diu el Carles, és a dir, els àrbitres han deixat d'arbitrar. Aleshores, ja no estan tan concentrats, ja no estan tan pendents, perquè saben que si hi ha algun problema, alguna cosa, ja els trucaran. És a dir, el gol, primer gol que anulen, que és l'entrada d'Olmo a Kubo, és una jugada dividida que molts àrbitres no piten. Siguen, és part del joc, i en canvi quan pivota el truc li diuen, ei, repisa't això, i després s'ho va mirar. Clar, quan tu veus que ja van al VAR ja dius, ui, ja serau. Però el normal és que l'àrbitre va deixar córrer el joc, i en aquell moment no ens en recordàvem ni de Gil Manzano ni de ningú, sinó que era una jugada que semblava gol i punt. I llavors dius, bueno, és una jugada... Bueno, les jugades dividides tenen 25.000 interpretacions, per tant, a mi jo crec que el VAR aquí actua de mala manera.
Però perquè... jo insisteixo en una cosa, és que estem parlant del VAR com si fos un sistema tecnològic i prou, i no és veritat. És a dir, en el cas del gol anul·lat a la mínima mal, qui pren la decisió d'anul·lar aquell gol és un humà, és un àrbitre i és Del Cerro Grande. No és la màquina, és Del Cerro Grande.
Igual que el primer gol. Igual que el primer gol, perquè l'avisen i li diuen, escolta, hi ha hagut una falta que ningú ha vist.
Però la decisió...
I la falta hi és, la falta quan tu revises hi és, la falta.
Sí, però la decisió de, sense veure clarament en cap cas un fora de joc, perquè és impossible de veure, la decisió de xiular-lo igualment, de dir això és fora de joc, és de Del Cerro Grande. És una decisió individual, subjectiva.
Però això des que es va crear el VAR...
Exactament, hem creat el VAR i han d'acceptar la normativa.
No. El Barça és el primer interessat en que el VAR, en que hi hagi VAR i que el VAR funcioni, perquè ens beneficia molt, tal com estem jugant, a més, ara mateix, amb la línia del fora de joc a 40 metres de la porteria. Molt bé. Però hem de seguir exigint que l'àrbitre que hi ha al VAR sigui professional i prengui les decisions. Com les ha de prendre? Si t'ensenyen la imatge aquella dels monigotes, que aquest és un altre tema, jo no sé d'on collons surten els monigotes aquests, perquè tarden molt en sortir i a vegades no s'assemblen a la posició en la que realment estaven els jugadors. I dius, bueno, a veure, qui ha fet aquests monigotes? Però, bueno, inclús amb els monigotes, Inclús amb els monigotes, hi ha un senyor allà que, insisteixo, decideix donar fora de joc a una jugada que tu l'estàs veient i és impossible de saber que hi ha fora de joc.
Jo entenc que hi ha molts culers que estan empipats com tu avui, però al final el Barça va xutar 5 vegades al pal, també. Vull dir,
sí, home,
que no va marcar més gols.
Ens pesi una espècie, i no va ser el culpable l'àrbitre. El culpable va ser, bé, jo crec que va ser Sant Sebastián, que va fer el miracle de que ahir el Barça no ho guanyés.
Bé, dir, ha guanyat altres partits que potser no mereixia guanyar, però la Lliga sempre es diu que és la més regular perquè t'acaba compensant. Vull dir, el Barça, per exemple, al camp de l'Espanyol li va costar molt, va acabar jugant al final, i podia haver empatat, o podia... Vull dir, que hi ha partits més... I és evident que, si ens mirem el joc, si no som resultadistes, és evident que el Barça no t'ofereix cap dubte el partit d'ahir. És de vegades dius, és que hem perdut i hem de revisar no sé què. Vull dir que l'entrenament d'avui, el que han dit, bueno, jo crec que insistiran dient, ho hem fet molt bé, hem jugat molt bé, però... De vegades ens passa aquestes coses.
Per mi ahir Lamine Yamal va tornar a ser Lamine Yamal de la temporada passada. Primer partit, per mi, estem a mes de gener, primer partit que hem recuperat la millor versió de Lamine Yamal.
Sí, sí,
cada vegada que té la pilota als peus és alguna acció de mèrit, una acció de perill, no perdre la pilota, disputar, guanyar els duels ofensius i guanyar els duels defensius. Vol dir que això ens hem de quedar amb aquestes coses. Ens vam quedar que el porter d'ells doncs, va treure 3 gols però eren claríssims, els postes també van ajudar, és el que dic, que Sant Sebastián no sé què va fer ahir al mig de les festes, sí, però va fer un miracle, i a partir d'aquí, doncs clar, si haguéssim guanyat estaríem contents, ara estem emprenyats, clar. I per què? Perquè després de tota la setmana que ja ens vèiem que tot ja havia canviat, estem a un punt del Madrid.
I sensació de frustració, també.
Clar, és la frustració aquesta que sentim, no? Estem a un punt del Madrid.
Però també et fa pensar en les decisions que ha pres el Madrid. O sigui, el Madrid ha canviat d'entrenador i està molt millor sense haver fet res, amb el qual et fa pensar, és justa la destitució de Xavi Alonso? Tu ara imagina't el Madrid avui amb Xavi Alonso, tindria una pau molt més gran que la que té avui amb Arbeloa. Ah,
està clar.
Per què? Perquè no hi havia, d'acord als anàlisis, cap motiu que justifiquis la destitució de Xavi Alonso. Més
esportiu,
allà del potenciós
no.
Que té.
Esportiu no n'hi havia.
És una qüestió d'enveja, és una qüestió de que aquest home, aquest president, ja ha perdut l'Oremus, que surt allà a l'estadi i diu, esto va por mi, i a més té aquell punt que no saps mai què... Amb un entrenador que és un templari, és un personatge que no parla de futbol, parla de la dècima, parla només perquè l'escolti l'amo. No el que pensa, sinó aleshores quan tu parles perquè t'escolti algú, l'has cagada, perquè no parles el que tu sents, parles el que aquell vol sentir. Aleshores, clar, tu ara imagina't el Madrid que dius, si avui estés amb Xavi Alonso, ara no saps si ha de substituir Arbeloa, qui pot substituir. O sigui, esportivament té el mateix conflicte, però, esclar, està a un punt del Barça.
El pitjor Madrid dels últims anys, immers en la crisi més gran, va i està a un punt del Barça a la Lliga.
Vol dir que hi ha Lliga.
Això també és el futbol, Lliga. Et diu molt, de tot, no, però Arbeloa això li dona... O sigui, tu,
i això psicològicament i emocionalment, clar, això afecta tant pel Barça com pel Madrid. No, ells, després de tot, deuen pensar, bueno, encara hi som a temps, i les dinàmiques canvien en el món del futbol en una setmana.
Les crítiques que es podien generar o qüestionar al voltant d'Arbeloa, si no té experiència i això, doncs, ostres, ara esperaran uns dies més a fer créixer aquestes crítiques perquè estàs a un punt del Barça.
I a Lliga també, i el Madrid està a un punt del Barça, també diria jo que és degut a que en aquesta Lliga espanyola que tenim ara hi ha molts partits que el Madrid pot guanyar només amb Courtois i Mbappé.
Sí.
Si el Madrid estigués jugant a la Premier, em sap greu dir-ho, però potser aniria 6, eh?
Què vols dir ja, però estàs...
Que hi ha bon nivell.
Doncs que de certa posició a navalla a la Lliga espanyola el nivell és el que és. I ja, hi ha molts partits que es guanyen doncs, amb Mbappé i Courtois, punto, ja està. Estic dient això.
Sí. Que no cal gaire per guanyar.
Ja,
per
guanyar. Però, què? Però està un punt del Barça i et queda el clàssic de tornada.
Sí, home, sí, però vull dir...
Com si la Lliga és de 2, vull dir... No
que
sé.
Si el nivell fos més alt, el Madrid no estaria primer. Ai, segur, gairebé primer.
N'estic pràcticament convençut. Només cal veure gols a favor, gols en contra i la manera com el Madrid està guanyant els partits i com els està guanyant el Barça. Jo confio que al final les coses posin a lloc i...
El cas de bona notícia, que em deia el Carles, és que si Lamine ara té regularitat amb aquest bon moment que ahir el vam veure, arriba just en el moment perfecte de la temporada, que és quan més el
necessites. Àvia, no?
Sí,
i diumenge el Barça Oviedo.
Però sense el Lamine, dimecres? Recordem, ara que estan per empalmar una cosa amb l'altra. Però amb Rafinha, se suposa.
Sí,
també és un jugador que et pot sumar. I amb un rival que teòricament has de guanyar, perquè en el fons el barcelonisme el que té interioritzat és, més enllà de com acabarà la Lliga, que creu que el pot guanyar, és si Europa serà suficientment competitiu per aspirar a disputar el títol. que crec que és la gran incògnita de la temporada. El Barça ha guanyat la Supercopa, avui sabrem ara d'aquí una estona qui li toca el rival de la Copa, està on ha d'estar, està a la Lliga Líder, o sigui, el seu gran desafiament, el seu gran repte de, des de que va començar la temporada és si aquest equip, amb les concessions que fa defensives, ahir, recordem que els dos gols també, doncs, bueno, segurament el porter de la Real va estar més bé que el porter del Barça ahir, però per primera vegada en molts partits, i això també ho has d'admetre, però si aquestes badades o aquestes concessions que fa, les mateixes que va fer contra el Benfica i l'Inter, aquest any li donen per poder arribar també a les semifinals o fer el que sigui.
Sembla que estan com acceptades, no, aquestes concessions defensives? Vull dir, com si ens hi hem acostumat. Vull dir, passen partit rere partit, el Cubarsí ahir torna a ser molt tou, Cubarsí, segueixen marcant gols equips amb davanters molt baixets, no, jo veig coses que no estan funcionant defensivament sense tenir-ne ni punyetera
però
idea.
Però l'any passat era igual a Mínio Martínez, però el que passa, la diferència és que és un partit ahir com el de la Real Societat, normalment acabes 2-4. Clar. El problema és que hi et falten els 4 gols, perquè si tu vas a l'intercanvi de cops, diu, el Barça ha assumit que anem a l'intercanvi de cops pensant que sempre faràs un gol més que el rival. I això normalment passa, però ahir no, però això acabes assumint.
Això ha sigut el Barça dels últims anys, l'any passat i aquest. Sí. Vull dir que hem estat molt solvents en atac i hem fet molts gols, però hem tingut moltes mancances a darrere. Vull dir, moltes jugades que ens han provocat gols que es podien haver evitat. O entenem de que treballant-ho s'haurien d'evitar.
Clar, aquest és el punt, si torna a la Min, sí, però clar, ve la Champions i no veus un equip que ara estigui prou estable i prou sòlid com per...
Defensivament no.
Clar, defensivament, no. Defensivament sí.
I t'ha reforçat veig... amb Cancelo, que ahir va sortir i encara no estava ahir, no sabia encara on era.
Jo el que veig positiu del Barça és que hi ha una àmplia plantilla, que es poden fer rotacions, i quan arribes en aquests moments de la temporada que hi ha tants i tants partits i veus que hi ha molt fons d'armari i que es poden fer moltes opcions, això és molt bo, eh? No tots els equips estan en la mateixa situació. I ara venen molts partits, i partits importants. Cada vegada vindran partits més importants, seguits i cada vegada més importants. I això el Barça...
Per la resistència pròpia de l'equip i molt... per sorprendre...
Si veus els canvis que va fer ahir el Barça, bueno, això espanta qualsevol, perquè podien ser tots els titulars, i els que van sortir podien ser la reserva.
Sí, sí.
I això, afrontar tots els partits, sigui de Champions, sigui de Copa del Rei, sigui de Lliga, amb aquesta situació, no tots estan en la mateixa situació.
La riquesa ofensiva jo crec que és evident. El problema en la línia que diu el Joel, jo continuo pensant si tu tens prous garanties amb els dos centrals, si està consolidat Cubarsí i Eric, o hi ha alguna opció per Araujo, s'ha de fer algun altre retoc, no ho sé, això és el que jo em pregunto.
Però això jo crec que és ja més de planificació de plantilla de cara, a futur. Ara tenim el que tenim, i això ja és el que teníem quan vam començar i el que teníem l'any passat.
Però que
no s'ha pogut
el mercat d'hivern. Tu tens una opció ara que haguessis... Bueno, no sé què hi ha al mercat d'hivern per un central.
És difícil. No, el mercat d'hivern sempre és molt difícil, i més amb la situació del Barça, suposo, una situació econòmica.
No podia anar a fitxar res. El que ha pogut fer és el que ha fet de Cancelo. També tens Gerard Martín, que l'hem de contemplar com a opció de central ja aquesta temporada. Eric Cubarsí, Gerard Martín, i veurem ara Araujo quan està recuperat del tot.
Sí, Araujo és curiós perquè va semblar que ja tornava a estar a dins la dinàmica, i no sé si ho està, potser encara no està prou ficat. No ho sé, és un dels dubtes, que per això dic que la Champions és la que...
Es marcarà una mica el nivell, el veurem del nivell.
11-22, a tot això, també aquest cap de setmana hem vist que ha passat ràpid, perquè tot passa molt ràpid, xiulades a Florentino.
Oi, sí.
Hem vist. Jo ho volia veure, jo volia escoltar, però el narrador del Movistar va estar molt interessat en que això no se sentís bé.
Sí, però
molt interessat.
Jo crec que això és històric, a diferència del que penses tu, hi ha gent del Madrid que està molt crítica amb la transmissió de la Lliga, perquè com que el Florentino... No, espera, t'explicaré perquè el Florentino i el Tebas es porten malament, perquè van enfocar dos cartells dient Florentino dimissió, aleshores hi ha un camp... No, és com un bar, és a dir, el problema és els realitzadors de televisió. Tu ara imagina't que estàs al Bernabéu i el realitzador de televisió ha de dir on enfoca, quin soroll d'on... Sí, clar, això cada cop les transmissions estan més intervingudes. És el mateix que el bar. És a dir, què transmets?
Ramon.
Què expliques? Tu on fots la càmera? Si vols la càmera, no ensenyes, pots anar ensenyant al fons aquell sud que hi ha tots els seguidors del Florentino, i sembla que no hagi passat res.
L'Espanyol-Barça el recordes? L'Espanyol-Barça el recordes? La mateixa transmissió de la mateixa cadena va deixar sonar els xiulets a Joan Garcia una bona estona, un silenci, allà no narrava ningú.
Jo crec que els realitzadors de televisió són boníssims. Jo crec que són els millors que hi ha. Aquest país té molts bons realitzadors. El problema és si ells tenen alguna consigna o algú els pressiona per si han d'oferir determinades imatges.
Ves a saber, sí.
No ho sé. Però és evident que es va constatar que Florentino, encara que es faci el boig, amb perdó de l'expressió, anaven per ell. O sigui, per primera vegada des del 2005...
I que alguna cosa ha canviat, perquè dèiem, fins ara sí, sí. Sí que dèiem que els mitjans, més o menys més afins, o que segueixen l'actualitat baixa del Madrid, començaven a assenyalar Florentino i que això no havia passat mai, però que fins a l'afició no s'havia girat mai a la llotja i va passar per primera vegada. També és cert el que comentàvem abans, que com això el futbol és així, la rivalitat del Barça i el Madrid és així, doncs el fet que el Barça hagi perdut, això ara Florentino li calmarà uns dies fins a veure quan li dura. Però és cert que el fet només de veure la teva afició xiulant a Florentino a la llotja i ell girant-se com dient això...
Això va per mi.
Intentant relativitzar una mica d'això.
Però és que això, en aquest mandat, jo crec que encara no li havia passat. No, no. A Florentino encara no li havia passat. El que també et dic és que els aficionats del Madrid, quan canten Florentino dimissión, potser no, potser li han de donar una volta, potser no s'ho han pensat bé. És a dir... Florentino dimiteix i què? I què passa allà? Què passa allà? Si la identitat del Madrid està lligada a la Florentino...
Florentino l'hem vist dimitir d'un dia per l'altre, eh? Vull dir que això podria passar.
No pot tornar a dimitir pel mateix motiu.
Exacte.
O si tornes a dir que he tornat malcriat jugadors, aleshores és com dir, no has après res, entens? Té més difícil. Yeah. Però quan arribes en aquest moment, jo me'n recordaré sempre dels temps del Núñez, quan hi havia molta gent que era crític i li deia, va, marxa, o hi havia protesta, que la pancanta que va fer més efecte va ser aquella del Jacint Borràs, que deia, Maria Lluís, emporta't al cine. Sí. Sí, arribava un moment que a la final ja la gent, després de protestar, això buscaves un cert enginy, no? I aquella època doncs, sí. Va ser el grup d'opinió i la gent que estava, diguem, més de l'elefant, després posteriorment, però em va fer gràcia perquè va dir, davant de la bronca o el que sigui, tenir creativitat i imaginació quan diu, bueno, va, treu-ho d'aquí, ja està, acaba-te'n. I no sé si el Florentino es dona compte de que tot el que li està passant amb l'estadi, amb la Supercop, amb la Superliga, amb tant, és un moment de dir, home, com a mínim, tenir un cert de dir, no pots anar dient que tot el món està equivocat i que tu tens la raó.
O sigui,
sempre ho ha dit.
Sí,
clar,
sí,
sí,
que...
sí, però bueno, però ara ho va fer, evident.
Però Ramon, si és que no, però una cosa, no hi ha oposició allà. No n'hi ha d'oposició. No, ni oposició ni ningú.
Perquè van aprovar uns estatuts que has de tenir no sé quants anys de mandat, de soci... De...
Sí. Jo em pregunto fins a quin punt ha d'estar preocupat Florentino, perquè ara el xiulin una mica. Si no hi ha ningú, ja no és que no hi hagi oposició, és que no hi ha ningú ni que en remotament es plantegi.
I no va passar per darrere l'alcalde de Madrid i li va fotre un clatellot, no fa massa. Això, dir, tu creus que el president del Madrid passa per darrere l'alcalde, el que em dic, com van les coses que fas? I a sobre, a l'altra banda, hi ha l'Ayuso, vull dir, ell té una... Qui l'ha d'inquietar?
Però no t'oblidis
que qui li va fer la vida impossible al Bernabéu van ser els veïns, socis del Madrid. De vegades, les crisis exploten per les coses menys imprevistes. Que un grup de veïns, socis del Madrid, haguessin, aquí és un estadi, nosaltres paguem per anar a veure futbol, però no per tot aquest show musical que ha muntat i per tot allò de la gespa i el que hi ha, sí. Això hi ha hagut d'aturar, ha hagut de parar, i està perdent calés, que és aquí on ve tota la bronca, que no se sap si la situació econòmica del Madrid és tan sòlida com per no tenir preocupacions, que crec que s'està desvetllant, que té activades, a la seva manera, unes quantes palanques. Potser no són igual que les del Barça, però ha hagut d'anar a fons d'inversió i ha hagut de passar el temporal com ha pogut. Que, per cert, aquesta setmana... segurament, la Laia ho deu saber més que jo, a diferència del que passa al Madrid, que no es mou res, aquí hi ha la possibilitat de confirmar el mandat de Laporta o d'haver-hi una alternativa, perquè dijous es convocaran segurament les eleccions.
Sí, no? Hi ha la Junta dijous. Directiva i ja anunciaran segurament, ara la intenció és que les eleccions siguin el cap de setmana el segon que poden, que és el 22 de març. Poden a partir del 15 de març, però aquells cauen diumenge, per tant, dependria del partit.
22 de març?
Sí, queden
això enganxaria... Que entre,
no Setmana Santa, això...
Això és abans de quarts de final, de semifinals, abans de semifinals de la Champions.
No, això són quarts, semifinals quarts, del maig. Març són dos mesos, sí, sí.
És a dir, fer-ho abans que totes abans les competicions final, arribin al punt. O fas ara, o havies de fer el juny, no? Quan va dir l'entrevista. O fas ara el març o el juny.
O quan acabi la Champions,
jo crec que són més partidaris de fer-ho ara el març que no pas el juny.
Ja, però potser amb el partit d'ahir i amb la situació d'ara, que
si
no és la situació
dimecres...
de la setmana passada, és igual, no s'ha canviat d'opinió.
Perquè dimecres, partit de Champions, ja no pots punxar i...
Clar, això us consideren dijous, després de dimecres. Sí. Sí, dijous ja junta dimecres. Ah, amigo.
Però no estan obligats, fins i tot, si segons com vagi Champions i si depengués tot de l'última jornada, que és l'altra setmana, podrien fer la junta directiva normal i convocar dijous que ve l'extraordinària, quan ja saps definitivament segur com quedes a la fase de Champions, i llavors allà, en funció del què, doncs...
Per tant, és un diuen ara mateix. No, no hi ha res confirmat.
Després de la Supercopa, amb l'eufòria d'haver guanyat el Madrid, tenien claríssim que les convocaven ja. perquè volien aprofitar tot aquest, tot aquest estat
d'ànim. Però d'aquí al març poden passar coses, eh?
El Madrid pot passar per davant.
Sí, però al maig encara poden passar més coses.
No, ja, clar, clar.
Sí, és veritat que és un risc, el menys risc, menys risc possible. Joel Díaz, Ramon Besa, Laia Tudel i Carles Planchar, gràcies per acompanyar-nos. Estem a un minut de 11:45. A aquesta hora donarem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació Lluita contra les Infeccions, saludem el doctor Bonaventura Clotet. Doctor Clotet, bon dia.
Hola, Ricard. Comença l'any i tots fem propòsits. Fer més esport, cuidar-nos... I per què no pensem en que podem ser més solidaris? Fes-te soci de la Fundació Lluita contra les Infeccions i ajuda'ns a investigar per protegir la salut de tothom. En la teva aportació, avancem en la recerca i salvem vides. Entra a lluita.org i fes el teu propòsit, realitat. Junts protegim el futur.
Fundació Lluita contra les Infeccions.
A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Bonpreu i Esclat.
B-Travel presenta converses entre experts.
Com a maleta expert en viatge, sé d'una platja a Costa Rica on el sol, quan surt, s'escola entre la selva. Una experiència que et carrega d'energia.
I jo, com a electricista expert, certifico que d'allà en tornes amb les piles carregades.
Amb B-Travel sempre tornes amb més del que portaves. 9 dies descobrint els paisatges de Costa Rica des de 1.600 euros. B-Travel, viatja't la vida.
Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. Tenim tot el que necessites per gaudir d'aquesta temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Del 15 al 28 de gener a la botiga web i app.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Quina diferència hi ha entre trap i swag?
Va, si no ho cal.
És que això no
és. És que quedem unes preguntes a vegades, tio.
Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
A veure, Xuriguera.
Ah, i el swap, i el... I el rap, a més, oi? I llavors hi ha el crack.
El trap i el swap. El swap no sé què.
És que jo tampoc t'ho sabria explicar.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
La meva mare viu sola i té diabetis. Un dia va caure a causa d'una baixada de sucre i allò ens va fer reaccionar. Cuideo ens va presentar una cuidadora i li van facilitar un rellotge que detecta caigudes i permet trucades les 24 hores. També vam afegir el servei de podologia a casa. Ara està més cuidada i més acompanyada. Cuideo!
Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
En Titó, en Ruqui Corn, l'ós bru del Pirineu, l'oca empordanesa i el tritó del Montseny donen la benvinguda a en Jonsi.
Jonsi!
Hi, Jonsi!
Hello, Jonsi!
Juga, canta i balla amb en Jonsi i els peluixos del Falalà. A la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Avui tenim un convidat extra especial.
Els col·les haurien de fer més això, tu.
La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món.
Quina és la probabilitat que estiguem aquí? Una entre 200 milions.
Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. Ens acompanyeu al garatge?
Quequi, nova temporada. Dimarts a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
El
El matí de Catalunya Ràdio.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar una amenaça. La capital del pecat, però vine, que fa temps que no sé de tu i dime si puc estar only for you. Que opine, perquè ara no ens mira ningú. Vine, pecat, la virtut.
Dos quarts i quatre minuts de 12. Seguim al matí de Catalunya Ràdio. Miralles, què ens portes?
Què dius, Freddy?
Com doncs estàs?
Us porto l'avançament del futur disc d'aquesta noia que és d'Algemesí, sí, a la Ribera Alta, País Valencià. Oh. Ah, es diu Naina. Naina. És el seu nom artístic. Sí. I aquesta cançó, atenció, que la comparteix amb els Figaflowers. Ja heu sentit que té un deix una mica disco, en plan sí, xic, però alhora una mica de Bad Bunny, perquè al mig també, perquè la melodia em recorda aquella Nueva Yol, que estimeu bastant. Sí. Està molt bé. Com a carta de presentació, sortir amb els Figaflaues al costat, als avalls, trobo que és un bon què.
Sortir molt fort.
Un, bon, un bon primer pas.
Carai.
Ben doncs, fort doncs, i esperant el disc de la Naina.
Sí. Puja, puja.
Mira.
Si fossin tontos.
Però parlen en català, Armínia, que això és molt important.
Bueno,
música per la canalla en català.
Tus catalans.
Un català de Vicenç.
Són els nostres tontos.
Ara.
Ai, Déu. Va, Miralles, moltes gràcies.
Adéu, que vagi bé.
Molt bon dia. Soc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
L'àrbitre assenyala el final. Final.
Dic, no pot ser, home, que comencem la setmana bé.
Després de 5 pals, 3 gols anul·lats.
Estic fart.
Un penal assenyalat que finalment no ha valgut.
Estic fins als collons de tot.
Se'n va amb 0 punts.
Ha baixat el vestuari, l'ha soltat un sobre a l'àrbitre.
Després d'un dels partits més difícils de justificar que mai ens hem trobat.
I mira, ja està.
Déu-n'hi-do, quina nit més increïble hem viscut avui.
Que no, no estic enfadat. És que estava tranquil i ja s'ha acabat.
Marxa! L'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Ona Viñamata i Xavi Espinosa. Bon dia!
Bon dia!
Quins temes ens han quedat pendents, Jovany?
A veure, primer de tot, que no volíem dir que els Figaflaues fossin tontos, eh?
No, per favor.
Hem replicat un comentari de l'Armínia, que deia que semblava que cantessin tontos.
Sí, que siguin subnormals.
Armínia.
Armínia. Nosaltres els hem volgut reivindicar, dic, perquè el Miralles ha marxat com cap pot.
No, s'ha enfadat.
Ens ha mirat i ens ha dit, però, pavos, que...
No,
pavos.
Ens encanten els Figaflaues.
No, a mi no.
Bueno, va, prou.
Això, avui hem de parlar de molts temes, Freddy, perquè el cap de setmana ha sigut informativament intens.
Sempre veig que ha tornat en Joan, eh?
Quin Joan, Armínia? Quin Joan?
Com tu, que et vas passar tota la setmana passada de cap on flaia.
No, a veure,
passat de Noel.
Per al·lusions, Freddy, si em permets, Armínia, em dic Joel, no Joan.
Sí.
Vella xaruga, que ets una vella xaruga.
No,
a veure.
I dilluns, eh?
Home, és que ja sabem.
Escolta, que està al guió, eh?
Sí, ja, ja, però...
I per continuar, ja que sàpigues, Armínia, que no he estat de campo i playa, que dius tu, he agafat la grip A, que és una grip molt dura, molt dura. Encara estic convalescent, Armínia.
Sí,
així que cuida'm, per favor.
Segur que saps on trobar els medicaments.
Bueno, Armínia, no comenci. Tinguem la festa en pau. Els temes pendents, deia el Jovany, que n'hi ha molts, eh?
Dèiem que seguim pendents a Groenlàndia, perquè després de molts dies d'amenaces per part de Donald Trump, la Unió Europea ha convocat per aquesta setmana una cimera urgent de caps d'estat i de govern arran de la crisi d'aquesta illa.
Wow. Doncs per parlar d'aquesta cimera tenim amb nosaltres la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Presidenta, bon dia.
Sí,
acostis el micro.
Sí. Presidenta, què n'ha de sortir de la cimera urgent de caps d'estat?
No, un moment, que sembla la concursant que vam tenir divendres. Faci el favor d'acostar-se al micròfon.
Sí, ara sí.
És que es posava allà el piano a contestar, la senyora.
Acosti,
senyora von der Leyen.
Acostis el micro.
Va, a veure si l'entenem.
No l'agafi.
Si una de la cop en decisionen d'Europa Paises per el Groenland de Trama, amenaçó per la condena sonorgàquica de nosaltres.
Sí. Va, jo no sé què dir.
Sí. Aviam, jo pel que he entès, eh? Sí. En primer lloc condemna enèrgicament les amenaces de Donald Trump pel que fa a Groenlàndia.
Sí, bueno, però més enllà de la condemna, Úrsula...
Frau, Úrsula, jo? Frau, Úrsula, no, Úrsula. O no hi noia Úrsula, pues parla amb jo no de tu, Úrsula.
Què he dit ara?
Que jo de nou, el que he entès, sí, que no li digui Úrsula Seques, que no és amiga teva.
Doncs, perdoni, frau Úrsula, però quines mesures, frau Úrsula, pensen prendre contra Trump? Vull dir, mesures dràstiques, algú que l'acollonyessi de veritat?
Sí, alguna cosa. Declaracions.
Una de basso grupo de decisiones per el senyor Trump. Primeres reunions d'esta setmana, sí. És per parlar, que crea comissió de treball.
Acerca el micro a la boca.
Això.
Sí.
Bueno, jo he dit, Freddy, que aquesta senyora... setmana ha dit que quedaran per crear una comissió de treball per Groenlàndia.
Molt bé, però això serà per la setmana següent, la comissió de treball.
Verano.
Per l'estiu.
Verano. Sí.
Sí, què diu, Freddy?
Que després cada país farà les seves aportacions.
Els metges en Christmas és de common de proposición.
I pels vols de Nadal es posaran comú totes les propostes.
Està sent lenta aquesta entrevista, senyor.
I
el 2027
no barren tifona de pie pels mites de noch.
Faran una altra reunió.
Al verano.
A l'estiu del 27.
On has après alemany?
Mira, escolta, és mal que pot.
Ser d'Andorra li queda més a prop.
Jo formatacions de propòsit de volundamen com per pendar fora de camp de Grunland.
Grunland.
Això ho he entès. Sí. Jo el que he entès és que el 2028 es votarien les propostes de la Unió Europea per Groenlàndia.
Ai, mites d'urgenten que no t'estiós un 30, no? Un 30 fir. I on d'anar a pencantre en si?
I el que sortís de la votació del 28 entrarà en vigor el 2030.
Hòstia, Freddy, ets una màquina.
Un 30 en fic.
O 2035.
2035 és un 30 en fic.
30 en fic.
30 en fic i 35. Clar que sí. O sigui, si recollim una mica tota la informació, ens donaria que el 2035, quan Groenlàndia ja tindrà fins i tot equip de l'NBA, aleshores serà quan
serveix per res. Quan s'entraran les mesures. Bueno, en tot cas, presidenta Úrsula von der Leyen, moltes gràcies i fins una altra.
Guten Morgen, nach Vienna, Dios, Pipas Ibericos.
Pipas Ibericas, això ho he entès.
Va, per conèixer l'última hora sobre el terreny, podem connectar amb el Manel Elias, que s'acaba de desplaçar fins a Groenlàndia.
Sí, ho he fet unes setmanes després que esclatés tot per aportar una visió més reposada i tranquil·la del conflicte a la llum de la lluna.
Aviam, Manel, endavant, tu mateix. Ai.
Quan són les... Sí, companys.
No, que sí!
Em rebeu?
Sí, endavant. Sí. Perfectament, Manel.
Sí, sí, avui et rebem de fàbula.
Tres.
Un, dos, tres, sí.
Jo sento bé el retorn,
sí,
Cesc.
Que et sentim perfectament, que tiris. Sí. Endavant, Manel, quan vulguis.
Quan em digueu endavant, tiro, companys.
No, sí, et sentim bé. Deu ser la delegació de Catalunya Ràdio a com es diu aquella ciutat?
Manel,
suma un.
Ja pots.
Compte
fins a tres.
Un, dos, tres.
Suma
un. A què li sumo un? D'acord. Ui, em sembla que teniu una mica de delay, companys.
No, acumuleu el temps, el delay.
Manel, tu tira
sí,
sense por.
Jo vaig tirant, companys.
Sí. Tira, Manel, no pateixis.
Són les 10. A Groenlàndia fa 12 hores que ja és fosc i encara en queden 11 més perquè surti el sol.
Això no, Manel, la suma 1.
Estàs passant, no surten els càlculs.
Sí.
Avui deixarem de banda la geopolítica per conèixer la història d'una persona molt estimada aquí a Nuc.
Una història humana.
Home,
és el que
no podia
necessitàvem
ser.
Conèixer.
Es tracta de la Kinak Mamelak, una dona de 96 anys que es va arruïnar quan la seva benzinera va decidir deixar de vendre benzina per centrar-se només en la venda de gel.
Hòstia, quina visió de negoci, tu.
Sí.
Quima.
La Kinak ens acompanya aquí a l'estudi.
Parla una mica de castellà, veig.
Sí, la Kinak va aprendre castellà gràcies a viatgers que paraven per Groenlàndia, sí.
Hòstia.
Jo penso que igual americanos que eren gelo.
La Kinak està a favor de l'arribada dels americans.
Sí, perquè negocio... És difícil, no?, perquè...
Clar, sí.
Des que vendo gelo, no...
Però és que mira que vendre gelo a Groenlàndia, senyora Kinak Mamelak...
No vendo...
No,
amb 96 anys.
Mamelak.
Ah, perdona, sola L. Perdona,
sola L. Mamelak amb dues A's.
Mamelak.
Està farta de l'equip.
Mamelak.
Del seu amb Mamella.
Bé.
Va, algun altre tema, Jovany?
Sí, ha acabat la
activa. Jo no volia interrompre, el Manel, però...
No, ja està, gràcies, Manel.
Vosaltres aneu fent.
Queres gelo?
No, la veritat és que no.
Diu que té de totes les modalitats. Sí, a novells, a picat.
Sí. Escolta'm.
Ah, mira, un...
que són foques.
Sí, un lobo marino d'aquell.
Sí.
Sí.
Ah, Esteve.
Aquí...
Ah, Esteve, Esteve.
Sí, ma, ma
tenen mira, foques no. En comptes de gossos aquí a Groenlàndia.
Normal, normal. Oi, els mercats, va explicar la Marta Viana.
Sí, que veien foques tallades.
Per menjar-se.
Són foques,
sí. Sí, una mica de bife de foca sempre de entra molt bé.
Sí, sí, ja estoy engordando para matar y comer.
Manel, si pots, em porta't aquesta senyora, que ja estem del tema de Groenlàndia.
Hielo quiero picado.
No, 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 hielo, de ninguna manera quiero hielo, senyora.
Exacte, no ens cal.
Picado, fino, picado grueso. Tengo hielo de todo tipo.
Molt bé, com anava dient, avui és el dia més trist de l'any.
Ai, sí.
Segur, no sé ben bé qui ho ha decidit, però avui és l'anomenat Blue Monday.
És avui?
Sí.
Pues vaig correr al MediaMarkt a veure a comprar-me una tele i una rentadora.
No, no,
Sergi,
no,
Sergi, ha dit Blue Monday.
Ja t'he sentit. Sí, sí. Divendres negre.
No, 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 no
ni un, ni una, eh?
Ah, tu que arribes
ni una, eh?
És igual, deixeu-lo, que vagi a comprar una tele i ja està. Vés, va, sí,
doncs,
vés.
Miri, li donarem la raó, Armínia. Sergi, vés a comprar.
Toma, ja no soy tonto.
No,
sí,
que ets
tonto, bueno, aviam, sí.
Vés a les ofertes del negre del dilluns.
Blue Monday, va. Parlem de futbol, perquè si avui és un dia trist, el que va passar a Noeta, no. No sé com n'hi hem de dir, eh?
Després de 5 pals, 3 gols anul·lats, un penal assenyalat que finalment no ha valgut. Se'n va amb 0 punts.
Si això ho dic a la massa social, es dirà que som uns subnormals.
Subnormal, clar.
Núñez.
És com s'ha de dir, no?
Abans es podia dir.
Sí, quan ara havia... aquest, no me'n recordava d'aquesta declaració.
No hi havia tants assessors de comunicació.
No. Ahir el Barça va perdre de manera inexplicable el camp de la Reial Societat.
Va tenir moltíssimes ocasions de gol. En va marcar 3, fins i tot, però els van anul·lar tots 3. Va enviar 5 pilotes al pal. Li van anul·lar un penal, fins i tot.
Bueno, pues ara ja sabeu lo que se sent, no?
Manolo González, entrenador de l'Espanyol. Bon dia, però no li hem demanat que vingui.
No.
S'ha presentat vostè d'ofici, eh?
I si m'haguessi demanat per una entrevista, haguessi dit que no, per ser de la Tele3.
Bueno, ja no, sí, però no, no som TV3.
No és TV3, això, eh?
Bueno, pues RadioCat, o com es digui.
Catalunya Ràdio,
eh? Un respecte, eh, senyor Manolo?
No, perdona, va estar guapo ahir a Noeta, no? Perquè va ser com si m'haguéssiu ficat a la meva pell.
Com? Sí, com si ens haguéssim ficat a la seva pell.
No, però seria francament complicat ficar-se a la seva pell, perquè ja la té molt... No, vull dir que no hi ha poc espai.
Hi ha poc espai.
I no sabria on ficar la part del coll.
Va.
No tinc coll. No tinc coll.
És veritat, no tens coll, Manolo. Tens coll, doncs no tens coll.
A mi no me poden fotre collejas.
Això és veritat.
Una colleja me fota.
Bueno, et piquen
al cap.
Al cap.
Al cap o l'esquena. Bueno, a què es deu la teva visita? Perquè no t'esperàvem, eh, Manolo.
Això que s'ha sentit?
És un cartellot.
Sí. Yeah. A la columna vertebral.
Va, bueno, noi.
A veure, el cap com sona.
Sí. Sona així, perquè, clar... Vale, la brometa.
Que ara prendrem mal.
Nosotros, bueno, ja vale, no?
Bueno, sí, ja, volia provar, només.
Nosotros, el otro día contra vosaltres, us vam tenir allà, com 2.000 ocasions de gol.
Vale. Sí. No van ser tantes.
No, perdona. I xuteu 2 vegades... i mal.
Sí.
Oye,
sí.
I 0-2. Pues venga, pues ara ja sé lo que n'hi ha.
Molt bé, doncs vale. Adéu, Manolo.
No, i el viernes.
La teva pixaradeta...
Els dos penats que li van pitar al Barça Atlètic no era ningú dels dos.
El viernes no va jugar al Barça. El Barça B, vols dir?
Del Girona, parlo.
El Girona no és el Barça Atlètic, Manolo.
Si això te'l culés. S'ha comprat la camiseta del Girona.
Sí. Manolo González, si em permets que tutegi, prou plorar, sisplau, para de plorar. No parlem del Barça i de l'arbitratge denigrant que va patir ahir, tan denigrant, que va fer desesperar jugadors, que a més alguns d'ells no es desesperen mai.
No. És que concretament va fer desesperar un Tita Freda,
home,
podríem dir,
no, molt
com
ben dit.
El mateix Frenkie de Jong, que al final del partit va despotricar obertament de Gil Manzano.
És frustrante.
Home, Frenkie de Jong, benvingut. És el primer cop que ve el matí a Catalunya Ràdio,
sí,
Frenkie de Jong.
Benvingut, eh?
Un aplaudiment per Frenkie de Jong. Frenkie!
Es que todo el rato en estas hablas con colegiado porque si fijas soy el capitán.
Sí.
Es que no puede.
Está molt enfadado.
Sí, sembla aquell del badulaque del Simpson.
Anaves bufegant.
A pu.
El Frenkie de Jong, mira.
Sí.
Todo el rato.
Estem fregant aquí. Vinga, va, Frenkie de Jong, aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Todo el rato, mirad, así como para arriba, como que se piensa que es más que tú.
Sí, 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 perquè sí, sí, el Gil Manzano té aquest posat una mica xulesa.
Ja ho deixo.
Com dius?
És furro restaurante.
Sí, sí que és furro restaurante.
Ai, m'agrada molt, com ho diu, eh?
Però escolta, Frenkie, se't veia calent ahir, calent com mai,
sí,
eh?
Sí, sí, vale, sí. És així. Inclús he llegado a la casa de mi por la noche.
Sí. Vas arribar a casa teva, després del partit.
Avui estem traduint tots.
Ho dejado chacoto en el suelo.
Oh. De l'emprenyada que portaves, vas deixar la jaqueta per terra.
Hòstia, això per un holandès, això per un holandès és molt bé, imagina't.
Sacado los zapatos sin desaproches cortón. Y soy en cama sin lavar el diente incluso.
Uau, no, cara de jove.
Quina enrabiada, eh?
Vas perdre una mica els papers, Frenkie.
No
puede ser.
Soy muy caliente incluso con el cara rojo.
Sí que tens rojo. La cara roja. Sí,
claro,
estàs vermellot. Calma't, si et sembla, Frenkie, que a més ara ve la Champions i oblidem aquesta derrota el més ràpid possible, d'acord?
Fue intentarlo, pero es que era capitán, hombre.
Sí, sí, sí.
Aquests capitans.
Sí, sí.
Es que, claro, para de... et toques el carguita.
Sí, sí, sí.
Es
no.
Jojo de cojones.
Si tens raó, Frenkie. Sí. I ens agrada aquesta versió teva. Frenkie desencadenado ens agrada.
Sí. És que ets el capità, és que clar.
Sí, claro, esto no dura mucho, eh.
Oh, ja t'estàs calmant.
Porque ya me estoy calmando, ya está, no. Yo soy tranquilo, soy de Holanda.
Sí, sí, ja ho sabem. Països Baixos.
Sí, de Holanda, eh.
Solo fue...
No sap dir ni el seu país.
Fue poner tranquilo ahora por un momento.
Sí.
Però, Frenkie, com t'has guanyat l'afició, eh? Hi havia dubtes respecte al teu rendiment i carai.
Penso no estoy haciendo suficientes toques con el balón.
No. Jo en faria més.
Exacte. Estic d'acord. A veure si deixes anar una mica abans la pilota i ja et respectarem com a capità i com a tot, Frenkie.
Hay derechos, no hay...
Frenkie, saps què passa? Que estàs aprenent què vol dir ser català. T'ha costat una mica,
és això,
però ho has acabat entenent. Això que t'està passant és ser català.
Està bé, Joan, això, aquest comentari.
Està molt ben tirat, és això.
Està intentant veure aquí la música que ens ha posat el Cesc, que no sé què és. Què és?
Ah, Frenkie.
Frenkie.
Molt bé. Dedicado a mi, no?
Sí, no. Sí. Va, anem al concurs pendent, va.
Vinga.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Vinga, 9 minuts per
arribar. Això del Trescan?
Sí. Què passa?
Bruno Banani.
Estem veient el Trescan.
Bruno Banani. No sé.
Hi ha un titular que diu Bruno Banani publica Gato.
Bueno, és un cantant, no?
Mira-les!
Vé, companya. Bueno, ara estem molt radiofònic, eh?
Ara comentem el 324, també.
Sí, exacte. Això és el que sona? És aquest.
Bruno Banani.
En castellà.
Molt bé, doncs ja ho tindríem.
Cada dia.
Hora del concurs pendent al matí de Catalunya Ràdio i tenim en línia la persona que avui concursarà per optar a venir divendres a guanyar dinerons. És l'Adolf. Adolf, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com
de
estàs?
Conya i millorant.
Com?
De conya i millorant.
Vinga, molt bé. Aplaudiment, només començar. Adolf,
no, s'ha de posar l'accent a la O, eh? Perquè si no, si quedes... Adolf!
Adolf,
quina edat tens, Adolf?
74, només.
Per tant, vol dir que et van batejar com a Adolf l'any...
51.
Bueno, va, és igual. Adolf, d'on truques?
De Barcelona, de l'esquerra de l'Eixample.
L'esquerra de l'Eixample, Adolf, molt bé.
Doncs escolta'm, Adolf, la magnífica... Magnífica,
com?
Perdona.
Com?
Comencem bé, la segona paraula que diu.
Si comencem amb el bullying, no podré avançar.
Deixeu-lo, que estava malalt, que
Adolf,
tenia
a dir...
gripa aviar.
Gripa, pobre. Calla, Sergi, gripa aviar, no.
Gripa aviar?
Gripa A.
Ana, què és, si no aviar, és d'aviar?
Doncs igual sí, eh? Igual sí.
Són els tontos tots.
Adolf, em sents?
Ara surt el Frenkie, el 3CAT Info.
Va, prou de mirar el va, Joel, tira.
Te pone la cara així.
Bueno, va, però...
Soy jojo, todo jojo.
A veure, Joel. Herr Führer, la magnífica ampolla de 3CAT i la possibilitat, Adolf, de passar a la segona pregunta i optar a venir divendres, totes dues coses seran teves, però atenció, has d'encertar una primera pregunta que avui és de la categoria d'efemèrides d'ahir. D'acord? Has de tenir molt clar quin dia va ser ahir. El saps?
Ahir va ser diumenge, dia 18.
Vas molt bé, Adolf.
Sí, senyor. De moment, impecable.
Doncs ara la pregunta. Adolf.
La música.
Tal dia com ahir, de fa exactament 54 anys, va néixer a Santpedor, comarca del Bages, el senyor Josep Guardiola i Sala.
Yes.
Segons molts, Adolf, el millor entrenador de la història del futbol gràcies a una recepta imbatible. Un gran talent i un encara més gran trastorn obsessiu-compulsiu. I així és, Adolf. Pep Guardiola és una persona obsessionada amb la seva feina i extremadament exigent, i això és, juntament amb un talent innegable, el que l'ha portat a l'èxit. Una obsessió, Adolf, que Guardiola, per sort, no aplica a la resta de facetes de la seva vida, com, per exemple, amb els idiomes. Amb els idiomes, Guardiola és un tio flexible i fins i tot es podria dir que gandul. Si t'hi fixes, Adolf, Guardiola porta 10 anys a Anglaterra i parla l'anglès exactament igual que el primer dia que hi va arribar. Per què? Perquè té tota l'obsessió canalitzada en el futbol. I per això el futbol, clar, li desgasta tant, Adolf. O no te'n recordes quan després de 4 anys al Barça el Guardiola va dir que s'havia buidat? Te'n recordes?
Perfectament.
Ah, i aquella sensació de buidor és una de les conseqüències de l'obsessió, Adolf. Segur que tu t'ha passat alguna vegada, també.
Sí, jo he passat tota la vida buit.
Vaja.
Home, ara sap greu.
Doncs escolta, mira, amb una mica de sort t'omplirem de diners aquesta setmana, va. Adolf, hi ha un moment que ja no pots més, que sí? I llavors de cop et sents buit. I ara em preguntaràs, però Joel, com pot ser que el Guardiola es buidés en 4 anys al Barça i ara em porti 10 a Manchester i no s'hagi buidat encara, Joel?
Ara.
Doncs si m'ho preguntes així, Adolf, jo et responc. Molt fàcil, perquè a Manchester treballa per la Casa Reial d'Abu Dhabi. I quan el Pep dona símptomes de començar-se a buidar, el rei d'Abu Dhabi corre a reomplir-lo amb petrodòlars fins que queda ben farcit i torna a estar sense cap mena de perill de buidar-se. I si ho haguéssim segut nosaltres, Adolf? L'haguéssim pogut omplir... Ah, l'haguéssim pogut omplir d'alguna matèria primera catalana valuosa. No sé, gambes de Palamós.
Sí, m'entens, però...
O de botifarra, Adolf. Escolta'm, Adolf, que ahir va ser l'aniversari del Pep Guardiola i ara ve la pregunta. Adolf, com ja hem comentat, Guardiola és de Santpedor. Guardiola, quan era de jugador, tenia un sobrenom. El Guardiola de Santpedor, quan era jugador, tenia un sobrenom.
Com?
Quin era aquest sobrenom? El noi de...
Suposo que el noi de Santpedor. Jo és que de futbol vaig una mica venut,
Ja, però com ho has deduït? Pel fet que t'he dit diverses vegades que era de Santpedor abans de fer-te la pregunta, potser?
No, perquè he estat mirant l'Enciclopèdia Britànica tota la nit, no he dormit, preparant el concurs, sí. I mira, dic... Podria ser això.
Molt bé, Adolf.
Siga-saga, siga-saga!
Doncs escolta'm, a part de ser un catxondo, també ets una persona... Correcta! Ets molt correcte, Adolf.
Molt bé.
T'havien dit mai correcte, Adolf?
No, m'han dit moltes coses, però correcte no.
I ara, si vols, tenim uns minuts per parlar de per què et van posar, Adolf, l'any 1950 i pico.
No, ha sigut un malentès, això. No.
D'acord.
De fet, no. Jo em vaig posar Adolf en el moment... Sí, devia ser el 83, que vaig anar al registre. No, els meus pares van posar Adolfo, com a l'època, i clar, i el meu avi també es deia Adolfo.
Adolfo. Adolfo Domínguez.
Per cert, no... El meu nom no m'agrada gaire.
A mi
m'agradaria dir-me Sylvester.
Com?
Sylvester.
Sylvester o Sylvester?
Ha dit Sylvester.
Sylvester, sí.
Com l'Estalone?
Sí.
No, com el gat dels dibuixos animals.
El que perseguia el Piolín, no?
Sí, aquest. Un tio molt interessant, Adolf.
Sí.
Mira, jo posaria Piolín. I podríem jugar una mica,
Bé, Armínia, què passa?
A Armínia li està agradant la Dolf.
Sí, s'ha interessat per la Dolf.
Bueno, veig un home molt correcte. Sí, com amb una veu maca i amb un nom potent.
I sou de la mateixa quinta, em
sembla. No, exactament, però sí.
De fet, el meu alter ego es diu Sylvester.
Doncs bé,
com alter ego? Què vol dir alter ego?
Per què necessites un alter ego?
Jo que escric contes per nens, així és per passar l'estona, doncs no signo com a Adolf, signo com a Sylvester.
I escrius contes per nens i els publiques?
Home, els publico en el meu blog, que tinc un blog...
Digues, home, digues el blog.
Com es diu? Sí, es diu VilaWeb. Ai, perdó. El blog està a
home,
VilaWeb.
Això és un digital, eh?
VilaWeb.
D'acord,
sí,
escrius VilaWeb.
El publico allà. I una manera fàcil de trobar-lo, sí? És escriure a Google els blogs de VilaWeb i allà trobareu L'Enfant Terrible.
Anda, m'he perdut.
Que és el meu blog.
Molt bé, doncs t'estic buscant i...
L'Enfant Terrible, dins de VilaWeb, i és firmat per Sylvester, escriu contes per nens. Caram, tu,
escolta. Bueno, i altres bajanades també.
A veure, podem llegir algun?
A veure, Joel.
Espera, que se m'està carregant, Adolf, perdona, que és que jo, al ser autònom, no tinc el wifi de Catalunya Ràdio.
Vaja.
Em va molt lent.
Sylvester.
No, això no és el wifi.
Sí, sí, no, no.
És el teu cap.
Realment,
com es titula el conte que t'agrada més dels que has escrit, Sylvester?
Dels que he escrit. Com sí. Que sóc de la generació que hi havia els rodolins, a veure, com es diu... Ah, sí. Amadeus Gratacós, el conill meravellós.
Oh! I el títol ja m'agrada, ja. Molt bé.
Però no, és, no té cap doble sentit, no?
No.
Comptes per nens intel·ligents, això sí, eh?
Molt bé. Adolf, he de dir que estic intentant entrar al teu blog de VilaWeb.
No podem. Ara ho continuem intentant. Adolf, anem a les notícies, no pengis, i després continuem amb la segona part, la segona pregunta, vaja, del concurs pendent, d'acord?
Molt
bé, entesos.
Fins ara, Adolf, fins ara. Arribem a les 12.
Quin senyor, que escriu i tot, es canvia el nom. Bueno, fantàstic.
Malvot.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia, us informa Natàlia Ramon. Protecció Civil envia un nou missatge d'alerta a tots els mòbils dels municipis del litoral de Catalunya per alertar del temporal marítim de vent i també de pluja que en les properes 48 hores afectarà el Principat. Aquesta alerta se suma a la que ja es va enviar ahir a l'Empordà. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat avisos per vent, pluja i també temporal marítim amb onades que poden superar als 5 metres. Departament d'Interior, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. Protecció Civil ha demanat una vegada més precaució a la ciutadania i la seva subdirectora, Imma Soler, ha anunciat que aquest missatge es reforçarà en els pròxims minuts amb un enviament d'una alerta als mòbils.
A tots els municipis que tenen costa, que toquen a mar, d'aquestes comarques Baix Ebre, Montsià, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i La Selva, perquè ahir ja vam avisar a l'Alt Empordà i al Baix Empordà que tenien aquesta situació d'aquí fins dimecres, de risc per onatge, de temporal intens, que cal ser molt vigilants.
S'acompanya aquest missatge d'una recomanació a la ciutadania de no acostar-se a escolleres ni passejos marítims. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Més notícies, Mireia Sala.
La xifra de morts en l'accident de dos trens a Còrdoba s'enfila ja als 39. Hi ha 48 ferits, 5 menors d'edat, dels quals 12 estan greus a la UCI. L'accident va ser ahir a 8:15 del vespre, quan un tren Irio, que feia el trajecte de Màlaga a Madrid, va descarrilar i va envair la via del costat per on circulava un tren Alvia de Madrid a Huelva, que també va acabar descarrilant. Renfe descarta un error humà. Anem a Ademús, Dani Sainz de Aja.
Bon dia, aquí a Ademús. Els únics familiars dels desapareguts que havien vingut ja han marxat directe a Còrdoba, on s'ha habilitat un punt d'atenció psicològica i punts també per donar ADN i facilitar les tasques d'identificació que du a terme l'Institut de Medicina Legal de Còrdoba. La petita població cordobesa i a l'espera que arriben més autoritats, només queden ja veïns que encara commocionats expliquen com s'ha volcat la població en el rescat durant els primers moments de l'emergència.
Venien mal, la verdad. Venien llamadas porque venían para arriba, ya no habían encontrado, llevaba familiares, venían muy preocupados para los familiares.
Mira, aquí ya no paran de pasar ambulancias, ya empezaron a entrar autocares y posteriormente ya me vengo otra vez para acá y ya la dejé en las mantas y todo aquí en el polideportivo y toda la noche pues hemos estado y agolpados y claro, se han abierto supermercados para ayudar.
Dani Sainz, deja Catalunya Ràdio, Ademús.
Doncs a Catalunya les institucions han convocat aquesta hora un minut de silenci a la plaça Sant Jaume de Barcelona en senyal de dol per l'accident ferroviari aquest que parlàvem a Còrdoba. Plaça Sant Jaume, Pilar García.
Hola, bon dia. Doncs sí, el govern de la Generalitat, els consellers i també representants de l'Ajuntament de Barcelona, l'alcalde, regidors, partits polítics i ciutadans que eren a la plaça Sant Jaume s'han sumat aquest minut de silenci sota un sostre de paraigües en aquest dia plujós a Barcelona. També al Parlament, al davant de la façana, s'està fent ara a les 12 aquest minut de silenci en senyal de dol per les víctimes del xoc entre els dos trens a Còrdoba. L'ha convocat el president Josep Rull i la mesa. Pilar García, Catalunya Ràdio, Barcelona.
El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha demanat al govern espanyol que es comprometi a modificar la Llei Orgànica de Finançament Autonòmic, la LOFCA, perquè la Generalitat pugui recaptar el 100% de l'IRPF. Aquest compromís, que després s'hauria d'aprovar al Congrés amb una àmplia majoria, permetria desbloquejar la negociació dels pressupostos de la Generalitat. En una entrevista als matins de TV3, Junqueras ha apuntat aquesta via si el govern vol que Esquerra s'assegui a parlar dels comptes per al 2026.
Per exemple, amb una modificació de la LOFCA, perquè s'ha d'habilitar a l'Agència Tributària per poder recaptar l'IRPF. Això en aquests moments està explícitament prohibit per la LOFCA. S'ha de modificar la LOFCA. És difícil, però si el govern espanyol vol complir amb el seu compromís, doncs proposarà algun mecanisme pel seu compte.
Aquest matí ha començat el judici contra un fisioterapeuta de Canet de Mar al Maresme acusat d'abusar de manera continuada de 12 noies, la meitat menors d'edat. Durant la sessió d'avui, la sala està escoltant a porta tancada el testimoni de 10 de les víctimes. Audiència de Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. L'advocada de les noies ha demanat que tot el judici es faci porta tancada per bé que el tribunal ha admès que només declarin així les víctimes. No serà fins la setmana entrant que declararà l'acusat que demanat fer-ho al final del judici. Segons l'escrit de la Fiscalia, amb el pretext que totes les parts del cos estan connectades, els feia un massatge als pits i als glutis, malgrat que haguessin acudit a la consulta per un mal d'esquena o a les cervicals. Va cometre els abusos, segons la Fiscalia, en diversos centres, fins i tot al pavelló de Mataró, on des del 2013 fins al 2017 va ser el massatgista esportiu. Maria Núria Rebetlla, Catalunya Ràdio, Audiència de Barcelona.
I als esports, Marcos García.
El Barça manté la primera plaça a primera, amb un punt de marge sobre el Madrid. Ahir, Real Societat 2, Barça 1. L'Espanyol és cinquè de la Lliga, posicions d'Europa League. El Girona és desè i té un coixí de 5 punts sobre la zona de descens. A la una del migdia es farà el sorteig dels quarts de final de la Copa del Rei, que jugaran la primera setmana de febrer, una eliminatòria encara a partit únic i només amb un representant català, el Barça. A la Lliga Femenina, Badalona Women 1, Depor 0 i a l'Ama 0, Barça 2. Després de 17 jornades, el Barça femení és el líder. Té un marge de 10 punts sobre el Madrid. El Badalona és novell, l'Espanyol desè. Encara en futbol, el Senegal guanya la Copa Àfrica 1-0 contra el Marroc després de la pròrroga. El Madrid lidera la CB de bàsquet. El Barça és tercer després de 16 jornades. La penya és setena. El Hajo Pues Lleida, 11è. El bàsquet Girona, 12è. I el Baxi Manresa, 15è. I a l'europeu masculí d'handbol que es fa a Noruega, Suècia i Dinamarca, la selecció espanyola es pot assegurar aquest vespre a 2:15 al primer lloc del seu grup. L'equip espanyol té el tècnic català Jordi Rivera i 8 jugadors catalans més.
Fins aquí les notícies.
Ojo! Hombre, mira! Tenim l'AES Alert ara mateix. Això és molt bonic.
Ai!
Està sonant l'alerta de Protecció Civil ara mateix a tots els mòbils que tenim aquí a l'estudi. Incloent el Garriga. Garriga, què tal?
Jo, espantat.
Sí. Previsió d'onades importants fins dimecres a la vostra zona. Extremeu la precaució. Ara ho hem sentit al butlletí. Va, escolta, Adolf, encara és d'aquí, no?
Sí.
Anem tardíssim. Segona part, segona pregunta, Joel.
Adolf, he d'anar molt ràpid perquè tenim poc temps, d'acord?
Entesos.
Mira, la pregunta és d'ètica i moral. Vol dir que jo et plantejo una situació, tu la resols i nosaltres decidim si ets prou bona persona o no per venir a concursar divendres, ok?
Molt bé,
som-hi, perfecte. Som-hi. Adolf, estàs a casa teva, dutxant-te, tan tranquil·lament. Una d'aquelles dutxes d'hivern que venen de gust perquè t'ajuden a entrar en calor. Una d'aquelles que deixen el lavabo amb tant de vapor que sembla la sala de fumadors d'un aeroport. T'encanta dutxar-te amb l'aigua calentíssima i, de fet, és un dels pocs luxes que et pots permetre degut a la teva condició d'autònom, amb ingressos irregulars. I quan dic irregulars, Adolf, vull dir que els últims mesos estan sent irregularment baixos. El fet d'haver de pagar la quota religiosament, facturis o no facturis, fa que, últimament, el simple fet d'estar viu t'estigui costant 415 euros al mes, Adolf. Fa setmanes que menges arròs amb tomàquet i Frankfurt i ja has avisat a la família que segurament aquest estiu tornarà a tocar, anar de vacances al Papiol, a casa d'una tieta amb Diògenes i els seus 18 gats. No et va bé la vida, Adolf, el règim d'autònoms t'està matant literalment, t'està costant la salut, cosa que, per cert, tampoc és bona notícia, perquè com que ets autònom, tampoc no tens dret a una baixa remunerada en condicions. Sort que almenys et pots permetre aquesta dutxa calenteta, penses, i just quan ho estàs pensant, patapam. L'aigua calenta es talla de cop.
No.
Què ha passat? Crides a la teva parella. Carinyo, l'aigua, carinyo. Finalment apareix el carinyo i t'ho comunica sense tacte. Ha petat la caldera, Adolf. Flash forward. I ha arribat a l'ampista calderista. Ha estat una reparació senzilla, però cara, s'ha hagut de canviar una peça de 200 euros que, sumats a la mà d'obra, són 200 euros més. Fan total de 400 euros que et costarà la reparació. I llavors Adolf arriba al moment. A l'ampista calderista et mira els ulls i et pregunta si ho vols anar o en bé. Anar són 484 euros, en bé 400. I ara, Adolf, ve la pregunta. Adolf, tu has estat sempre una persona fiscalment impecable. No només has pagat sempre tots els teus impostos, sinó que ho has fet convençut. Però clar, Adolf, tothom té un límit. I tu potser ja has arribat a aquest límit. Què fas? Anar o en bé, Adolf?
Amb bé, sí, sí, vull ser una
amb
mica...
Amb bé, no?
Amb bé.
Sí, sí, sí.
Clar, doncs a prendre pel cul, no?
Clar que sí.
Vinga, amb bé.
Adolf, jo et poso un 10.
Un punt 10. Jovany.
Un altre 10.
Garriga.
Un 9 i mig.
Un 9 i mig.
Doncs vinga. Escolta,
29 i mig. Garriga, la tarda.
Pendents de tot. De la salut del president, gràcies. Del temporal, del tren, tot.
Vinga,
adéu. Adéu, adéu. Gràcies al butlletí, sobretot.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per les xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és de difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora sigui tan ben aprofitada.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
I després de l'acord de finançament, el govern...
Després de mesos de negociacions, finalment...
Vindrà, segons els experts, entre altres coses...
Les notícies, tal com van arribant...
També us explicarem que...
...la música d'arrel...
...i el moment...
Les presumptes víctimes van recordar...
Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
El temps de reflexió a la tertúlia.
Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Abans de ser una icona de la ciutat i patrimoni mundial de la humanitat, tres generacions de la meva família van viure aquí.
Torna a la Casa Batlló una nit d'hivern. Una experiència nocturna emocionant. Promoció 2x1 per residents. Entrada ja a la venda.
Per una Barcelona més cívica, actualitzem l'ordenança de convivència. Fer grafits il·legals comportarà sancions de fins a 600 euros i no netejar els orins dels animals podrà costar fins a 300 euros. Consulta'n les novetats a barcelona.cat/plaendreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llançaria, sabateria i accessoris. Tenim tot el que necessites per gaudir d'aquesta temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Del 15 al 28 de gener a la botiga web i app.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descobreix el món i aconsegueix fins a 400 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
Una maravilla no és solo un lugar. Una maravilla és poder viajar.
Reserva ara mateix el teu gran viatge en Viatges al Corte Inglés.
Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Thank you.
què? Què s'ha de fer avui?
Res de bo.
Doncs, guaita, ens visita en Xavi Franquesa, humorista.
Oh, mira, té un gos i xerra molt.
Té un gos que xerra?
No. Vull dir que ell xerra molt.
Ah.
En Peyu no el podrà pas fer-li més d'un parell de preguntes, una i mitja,
sí,
com a molt.
Sí, no, xerra, sí. I dius que té un gos?
Sí, va amb aquell coll de gos petit que té a tot arreu.
Hòstia, que no ho porti aquí, eh?
Sí.
Vull dir, a mi encara d'en por els gossos, eh? Vull dir que no me'l porti, que jo aixeco i marxo, eh? Bueno, tu, avui dediquem el capítol al tap.
Al tap?
Sí.
Però quin tap? Vull dir, hi ha molts de taps. El tap de suro, el tap d'ampolla d'aquella de plàstic que queda enganxat a l'ampolla, el tap dels que foten els que no saben conduir per anar a la Cerdanya, foten un tap de Maria Santíssima... Hem de precisar.
Calla, que arriba el jefe.
Déu vos guard.
I visca el batlle!
La Renaixença.
Al segle V abans de Crist, els grecs ja feien servir taps per tapar les àmfores. Normalment es feien amb ceràmica, amb fusta...
Era una merda, les àmfores, Peyu.
Eh? Què dius?
Això que quedi clar.
No, no.
Les àmfores és del pitjor que s'ha inventat.
Hòstia, per l'època que era una cosa molt ben parida. Era una
no,
cosa...
massa primes de sota. Massa... No s'aguantaven, queien.
Bueno, però ja feien uns suports i les posaven al suport.
No. Ui, les que ja han trobat a sota el mar dels barcos...
Sí.
Feien una mica d'onada i... L'àmfora a l'aigua...
Cap avall.
Això té raó, eh? Això, Peyu, t'haig d'enxuriguer, té raó, eh?
És un desastre, l'àmfora.
Hòstia, fixa-t'hi, les àmfores que trobaven, que totes estan trencades.
Sí.
Les que troben,
sí,
estan totes trencades. Vull dir, és una merda, aquesta. Com a objecte, és una merda.
És una merda.
Estan trencades perquè s'han trencat després de milers d'anys.
No, queien.